Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. Kamala Harris ha admès aquesta nit la derrota a les eleccions presidencials dels Estats Units. La vicepresidenta i candidata demòcrata ha trucat a Donald Trump per felicitar-lo i davant de milers de seguidors a la Universitat de Howard, a Washington, ha dit que accepta aquesta derrota, però que no renuncia als ideals que ha defensat durant la campanya.
Que mentre sí concedeixo i atorgo aquestes eleccions i el resultat, no concedeixo la lluita que ha estat a la base d'aquesta campanya. La lluita per la llibertat, la lluita per l'oportunitat, per la justícia i per la dignitat de totes les persones. Una lluita pels ideals que estan en el cor mateix del nostre país.
Sense que s'hagi acabat encara l'escrutini electoral de tots els estats nord-americans, Trump ha aconseguit una victòria més clara que la del 2016, amb més de 71 milions de vots i almenys 292 delegats, molt per sobre del llindar dels 270 que necessita per convertir-se en president. Ha guanyat o té un avantatge significatiu a tots els estats frontissa, on la batalla es presentava a priori més disputada del que finalment ha estat. El president Joe Biden també ha trucat Trump per felicitar-lo i l'ha convidat a la Casa Blanca per començar a preparar el traspàs de poders, que no serà efectiu fins al gener de l'any que ve. Més notícies d'aquest dimecres amb Cèlia Forment.
La borsa dels Estats Units ha rebut en pujades la victòria de Donald Trump i s'ha situat prop del seu màxim històric. L'índex Dow Jones ha guanyat un 3,5% amb un impuls molt destacat de les accions de Tesla, una de les empreses d'Elon Musk. A Europa, els principals índexs bursaris han retrocedit, sobretot l'IBEX 35 espanyol. Entre els valors que han reculat hi ha els bancaris. El retorn de Trump a la Casa Blanca pot afectar especialment el BBVA per la seva exposició al mercat mexicà i les amenaces d'augment dels aranzels.
Crisi política a Alemanya que podria desembocar en eleccions anticipades al mes de març. El canceller Olaf Scholz ha destituït el ministre de Finances, el liberal Christian Lindner, per discrepàncies sobre els pressupostos en l'execució en l'executiu de coalició. Lindner va proposar solucionar-ho amb unes eleccions anticipades, una opció que rebutja Scholz, però a la qual ara es podria veure abocat si fracassa el vot de confiança que plantejarà a partir del mes de gener.
Les pluges de les últimes setmanes allunyen l'escenari de possibles restriccions d'aigua per la sequera. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ho ha anunciat al Parlament.
La situació actual, fins a març no entraríem en fase d'excepcionalitat. Fa 15 dies les previsions era que entréssim en fase d'excepcionalitat a finals de novembre o primers de desembre.
Junts ha demanat un ple monogràfic sobre l'actuació dels plans d'emergència. Esquerra, els Comuns i la CUP retreuen al govern que alerti dels riscos del canvi climàtic i alhora defensi l'ampliació de l'aeroport.
Al País Valencià ja són 93 les persones desaparegudes com a conseqüència del pas de la Dana. Són denúncies que han interposat famílies que a hores d'ara encara no han pogut localitzar els seus familiars i que han aportat dades i mostres biològiques perquè es puguin fer les identificacions. Mentrestant, el nombre de víctimes mortals es manté en 211. Precisament la Dana ha afectat durament el sector dels llibres al País Valencià. Una trentena d'editorials i 8 llibreries han quedat afectades, segons un primer balanç.
S'han perdut milers de llibres perquè la principal distribuïdora del centre de la comunitat, Gessa Llibres, va quedar totalment negada. Edicions Bromera calcula que ha perdut 300.000 llibres emmagatzemats a la distribuïdora situada a Riba-roja. També Sembra Llibres ha perdut tots els exemplars que hi tenia. Mercè Pérez n'és l'editora.
Ja tenim tot l'estocatge que distribueix a tot el País Valencià. Tenim milers de llibres a aquell gran magatzem i els hem perdut tots. Encara s'està fent l'avaluació de danys, però la veritat és que les imatges de la nau ja ens fan creure que no podrem salvar gairebé res.
La Dana també ha deixat sense material companyies de teatre i sales de música del País Valencià.
I als esports, el Barça ha encadenat la seva tercera victòria a la Lliga de Campions de Futbol en guanyar àmpliament el camp de l'Estrella Roja de Belgrat per 2-5. Pels blaugranes, ara sisens, han marcat Lewandowski per partida doble, Íñigo Martínez, Rafinha i Fermín.
De la resta de la jornada a la Champions, en destaquem París Saint-Germain 1, Atlètic de Madrid 2 i Inter de Milà 1, Arsenal 0.
La Federació Espanyola de Futbol ha acceptat la petició de la Lliga de Futbol Professional d'ajornar l'Espanyol València d'aquest cap de setmana a la primera divisió pels efectes del temporal d'Anna.
A la Copa Femenina de Futbol, el Llevant Badalona ha accedit a la ronda de vuitens de final en imposar-se per 0-3 a domicili de l'Osasuna en l'eliminatòria dels setzens a partit únic.
Fins aquí les notícies.
Donald Trump, favorit per tornar a la Casa Blanca.
Fins aquest dijous, especial eleccions als Estats Units amb Ricard Ostrell.
En Francesc Garriga, amb Cèlia Cernadas, Frederic Vincent, Luis Rojas Marcos, Valentí Fuster i Ariadna Ferrés.
A més, l'anàlisi de Laia Balcells, Núria Ribó, Gustau Alegret, Ferran Fernández, Sílvia Còpolo i Xavier Vilà.
Viu la setmana de les eleccions dels Estats Units amb el Matí de Catalunya Ràdio.
Dites fites.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest dimecres amb la tornada de Donald Trump a la Casa Blanca? Com serà la seva segona presidència? Ho hem demanat i la Joquima diu no puc entendre què estan pensant els americans. L'Agustí diu els americans són així. La Pilar diu sí, serà terrible. Més fort i més boig que mai. I el Joan diu serà un perill per tots. I fa por el que pot arribar a fer aquest personatge. Ja ens podeu trucar, si us ve de gust, al 93-201-7474 per fer preguntes o respondre'n d'altres, com aquesta del Lluís, de Premià de Mar, que pregunta: un advocat ha dit a la televisió que les persones desaparegudes no es poden donar per mortes fins al cap d'un any. Aquestes persones continuen cobrant la pensió? La Teresa contesta, diu, suposo que si la cobren, després, quan els donin per morts, els hi faran tornar tot el que hagin cobrat des de la data de la desaparició. Tot plegat, diu, molt tèrbol. Disposem de 8 línies telefòniques al 93-201-7474 amb atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Això és servei públic amb ignorància creativa i espurnes populars, com el fill d'en Sants, que volia ensenyar el seu pare a fer infants.
Dites fites. Catalunya migdia. Edita i presenta Neus Bonet.
Si diumenge passat estàveu escoltant l'informatiu del migdia a Catalunya Ràdio, recordareu aquestes paraules.
Queda un minut per arribar a 2:45. Avui serà l'últim Catalunya migdia cap de setmana. Només donar les gràcies a totes les persones que avui són aquí, les que no hi són però que m'han fet arribar el seu escalf. Moltíssimes gràcies. He après de tothom, amb tothom i de tothom. Això és un, fins ara, un a reveure. Moltíssimes gràcies. I gràcies també als oients que han tingut en alguna ocasió la paciència i la constància de voler-me seguir. Ha estat un plaer immens i un privilegi poder treballar als mitjans públics del meu país.
Neus Bonet, després de 44 anys de professió, jubila. Neus, bona nit, com estàs?
Bona nit. Encara estic sobrepassada per totes les mostres d'afecte, la veritat. I ara sentir això i encara m'he tornat a emocionar.
I mira, l'oient Mariona ens escriu: saludeu de part meva una persona que l'he escoltat moltíssim. Trobaré a faltar aquesta veu tan íntegra, ferma, dolça i segura. Quanta virtut en el seu to de veu.
Caram. Em declaro sobrepassada. Avui també anava pel carrer i m'he trobat una senyora que anava amb, suposo que era la neta, i que també m'ha dit gràcies pels continguts, per la veu, i de veritat que no hi estic gens acostumada i estic molt colpida, la veritat. Em fa molta il·lusió veure que d'alguna manera, no, t'has pogut guanyar l'afecte de la gent i sobretot dels companys, que no sempre és fàcil.
I dilluns reculls el Premi Ofici de Periodista 2024 al Col·legi de Periodistes, un guardó que han rebut, entre d'altres, Puyal, Espinàs, Martí Gómez, Huertas Clavería. Quin titular resumeix el que diràs en rebre'l?
Que aquest premi és un dels pocs que he tingut, però que defineixen molt el que jo sempre he buscat dins de la meva carrera professional, no? Servir el públic, adorar la ràdio, treballar per la ràdio, intentar fer contagiar aquesta passió per la ràdio, i després, d'alguna manera, aquest premi per mi significa que potser he estat capaç de guanyar-me el respecte dels meus companys, i això no és gens fàcil, i que ho agraeixo moltíssim.
Durant 5 anys has estat de gana del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Quin és ara per ara el principal repte de la professió?
De lluitar contra la precarietat, sobretot, lluitar contra les fake news, que és una amenaça que tenim des de que els periodistes hem perdut el monopoli de la informació, que això ja fa un temps, i també lluitar per la igualtat. Sí, aquests són els grans reptes, i que la gent s'acostumi que, igual que paga per qualsevol altre producte, ha de pagar per bona informació. Quan una cosa és gratuïta, està manipulada.
Què t'ha semblat l'espectacle de desinformació que s'ha fet amb la tragèdia del País Valencià?
M'ha semblat lamentable, m'ha semblat abominable, com em semblen totes les manipulacions, però sobretot quan hi ha gent que s'aprofita de la desgràcia i de la desesperació de les persones. Em sembla que és abominable, i que sobre manipulin en benefici propi o en benefici d'altres, quan la gent ho està passant molt malament, em sembla execrable. Directament.
Trump torna de president als Estats Units. Com ho veus?
No ho veig bé. No ho veig bé perquè, a més, s'ajunta amb una Europa de Meloni, Orban, etc. O sigui que estem en un moment d'haver-ho de, com aquell qui diu, tornar a guanyar tots els drets que ja teníem adquirits i que són nostres. Els haurem de tornar a guanyar i haurem de lluitar molt una altra vegada per totes les moltes coses que hem aconseguit. Serà dur i complicat. Molt.
La ràdio compleix 100 anys. Què significa per tu?
Doncs un gran aniversari. Jo sempre he tingut curiositat, no? Ara, aprofitant aquest centenari, des de Ràdio Associació de Catalunya hem aconseguit recuperar molta de la memòria històrica dels pioners, en els que van portar aquest giny, que ha estat una part molt important i indestriable de la meva vida, primer quan escoltava la ràdio i després fent ràdio durant molts anys, no? I crec que és una molt bona celebració i un moment per aprofitar. Mira, avui he estat donant una classe a la Universitat de Vic, els que fan de segon de periodisme, i els hi deia, no? D'aquest giny que va costar tant de portar i que tecnològicament tot era molt complicat a la situació actual, i jo sóc de les positives i vull mirar el futur, i crec que ara que tothom diu no, la ràdio està morta, sempre ens maten, no? Ens han matat en múltiples ocasions, jo crec que no, que té futur. Continua tenint molt futur.
Enyoraràs el micro?
Sí, molt. Ho sé, això sí que ho sé. Enyoraré molt el micro i enyoraré molt la gent amb la qual he treballat molts anys de la meva vida. Us enyoraré molt, Xavi.
Te'n vas amb alguna espina clavada?
No, No, perquè no sóc rancuniosa i no me'n vull anar amb la part negativa, al contrari. Me'n vull anar amb la part positiva de tot el que he après, de tot el que humanament m'emporto de moltíssims dels meus companys i companyes, i per mi això, o sigui, és el top. La resta de les espinetes és com quan amb un cactus, no?, o quan vas a buscar bolets de punxes, doncs t'ho treus i ja està, i te n'oblides.
I ara què?
Ara, doncs, projectes amb Ràdio Associació de Catalunya, 25ens premis l'any que ve per donar visibilitat al tot a la ràdio en català que es fa en aquest país i als països catalans. Projectes molts. Tinc algunes altres coses damunt de la taula, però la principal és Ràdio Associació de Catalunya, sí, segur.
Neus Bonet, jubilada aquest cap de setmana, i avui tenim la sort de saludar-la i desitjar-li el millor en aquesta nova etapa. Una fortíssima abraçada, Neus.
Igualment, Xavier, te trobaré molt a faltar. Moltes gràcies per tot, de veritat, una abraçada.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0. Amb Xavier Solà.
I amb Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Subirà, Albert Duran, Pau Bartolí, Oriol Fidalgo i Alberto de les Franqueses. Bona nit.
Hola, sí, aquí está, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bé, què ens dius?
Bueno, ante todo, mi más sincero pésame y solidaridad y apoyo para las víctimas y los familiares de esa terrible dana que azotó a Valencia y otros puntos también de Andalucía, de Cádiz y de Alicante y de Albacete. Y bueno, que ha sido algo terrible y ha sido pisada como la el desastre meteorológico más terrible de este siglo, ¿no? Y bueno, un apoyo y solidaridad para todas las víctimas y sus familiares. Y bueno, y quisiera responder a la señora Carmita de Sanz, que hace un par de semanas me preguntaba acerca de un planeta llamado Atlas, y yo me rompía la cabeza y digo, ¿planeta? No, es un planeta, es un cometa. Es el cometa Atlas, que tiene el sobrenombre o el apodo de el cometa del siglo. Y ese se llama así porque, lógicamente, es un cometa que los puntos de visualización más importantes que ha tenido ha sido el pasado mes de octubre, el 12 de octubre, precisamente el Día de la Hispanidad, y el 19 y el 20 de octubre se dio pues muy muy bien, porque tiene un resplandor, un brillo increíble, equivale al brillo de 42 lunas en fase de luna llena. Imagínate el resplandor de este cometa. Y se llama cometa del siglo porque desgraciadamente ya no vamos a poder volver a verlo, porque la vez anterior pasó cerca de la Tierra hace 80.000 años, así que los expertos piensan que no volverá a pasar hasta dentro de otros 80.000 o 100.000, porque claro, los cometas, en función a su trayectoria, que se conoce como trayectoria corta, larga o media, pues pasan más a menudo o mucho más largo en el tiempo. En el caso de este cometa, puede ser una trayectoria larga, luego están los cometas de trayectoria media, y los cometas como el Halley o el Encke, que tienen una trayectoria corta, que en una vida misma de un ser humano a lo mejor pues se puede ver dos veces, cuando esa persona es muy pequeña, o ya pues la segunda vez cuando es muy muy anciana, ¿no? Por tanto, este cometa, pues ya digo, ya no vamos a volver a verlo en la vida.
Doncs agraïm la teva informació, Alberto. Una abraçada i bona nit. Adéu-siau. Ara veig que tenim una nota de l'Anna del Fort Pienc.
De lo dels enterraments, o sigui, de que paguem per quan ens morim. Doncs bé, jo també ho estic pagant des de que era una nena, que els meus pares ja m'hi van fer, i també tinc més de 80 anys, i aleshores sí que em vaig llegir un dia, ja fa temps, me vaig llegir tot el que era la pòlissa, i vaig veure que jo estava pagant poquetes coses, però de coses que ja no es feien servir, que si estaves malalt et pagaven no sé què, que si tenies un accident no sé què, o sigui, cosetes que eren poca cosa, però que cada mes representaven bastants diners. Llavors vaig anar-ho a dir i m'ho van donar de baixa. O sigui, que se llegeixin bé la pòlissa i que ho reclamin, perquè jo ja era gran quan vaig anar a reclamar, no és que ho vaig fer fa 20 anys, sinó no fa tants anys, eh? I simplement que s'ho llegeixin bé, la lletra petita, i que ho reclamin.
Doncs sí, tant que sí, gràcies per aquestes aportacions, que sempre són això que diem, intel·ligència col·lectiva compartida de tal manera que acabem, doncs, tots plegats més beneficiats, no? Anem ara a Horta, Josep Lluís, bona nit.
Hola, mira, ja em vaig quedar més gran a participar perquè vaig estar escoltant-lo al tram i m'ha sorprès que hi hagués el programa i dic, doncs hi ha programa, vaig intentar trucar, no vaig aconseguir-ho. I per tant, les preguntes que tenia per ahir les formulo avui i així tanco el tema d'ahir i mato els successos d'un tret. Mira, Abans que tot, felicitar i desitjar-li una feliç jubilació a la Nardonet, que és una locutora que admiro per la seva rigorositat, professionalitat i bon gust i elegància fent ràdio, que ho ha demostrat des de tota, des de sempre que l'escolto. No sé des de quin any estava a Catalunya Ràdio, però que la, era un plaer escoltar-la. I final, per seguir amb, les, amb la meva trucada, tres preguntes que tinc escrites que no les tenia escrites per ahir. Per què a les dones embarassades es diu que estan encinta? Jo no sé per què vol dir que està encinta.
Molt bé.
Encinta, sé que és una cinta, però no sé per què es diu que està encinta. Estan embarassades, prenyades, en estat de gestació, però encinta, no ho sé. I si, després una altra és el fibló de les abelles, el fibló, l'agulla, el fibló es diu, queda clavat al cos quan et pica? Que te l'has de treure, te l'han de treure, o es queda ficat a dintre, que triguen a sortir, m'entens? I finalment, per acabar, quan pot durar la vida d'un arbre de mitjana i quin és l'arbre més longeu? Jo sé que els arbres, l'edat dels arbres es mereix per les capes de la cortesa, no sé què és cortesa, com, en català com seria la cortesa?
L'escorça.
Escorça, ara ho has dit tu la paraula correcta, gràcies, maco. Que es noti que sabem, tenim vocabulari català.
Que tenim molta contumènia, sí.
Exactament. Pues, quin és l'arbre més longeu? Depèn de l'escorça. I quina és la durada d'una hora de mitjana? Sé que els arbres viuen més que les persones.
D'acord.
I això acabo la meva intervenció.
Josep Lluís, dir-te que l'Albert Duran et recull el guant, la proposta, i fa un dilema amb sobre la mentida.
Ah, d'acord.
L'escoltaràs avui. L'escoltaràs i et sentiràs.
Per quan seria?
Avui ho escoltaràs.
Ole, que feliç me fa que les meves trucades causin...
A ell també li ha agradat que li demanessis.
Rebombori i que se'n parli. Bona
molt
nit.
Bé, molt bé, bona nit. Adeu. Anirem a Sant Andreu. Núria, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Mira, és una pregunta perquè la doctora Folk...
Doctora Folk?
No, sentit moltes... Sí, és una curiositat. Voldria saber si és parenta del doctor Folk, que tenia una institució a Torremar, perquè la meva mare va treballar amb ell. I si fos així em faria molta il·lusió, esclar.
En què s'ha especialitzat aquesta doctora?
Bueno, de vegades parla amb vosaltres, jo no ho sé.
Ah, la doctora Bou, Lola Bou, no.
No, Folk.
Folk. Montserrat Folk, doncs jo no la tinc...
Sí, exacte, que parla moltes vegades per Catalunya Ràdio i tal.
Ah, la nutricionista, em diuen.
Sí, exacte. I com que no és un nom molt comú, tampoc, he pensat que si era parenta del doctor Folk.
Molt bé, doncs, a veure què ens diran
els ulls. És una curiositat, és que em faria molta il·lusió, perquè, bueno...
Perquè el doctor Folk, de què el recordes?
Bueno, perquè tenia una institució, es deia Torremar, per nens especials, i la meva mare va treballar amb ell.
Molt bé, doncs ho demanem, Núria.
I m'agradaria molt saber-ho. I perdoneu que fa molts dies que no truco, i és perquè m'han robat el telèfon i he estat bastant descomunicada de tot.
Ho sentim.
I que anem molt en cuidado, tots plegats, que n'hi ha molts de robatoris.
Com va ser? De quina manera te'l van prendre?
Mira, ni ho sé. Vaig anar a llançar les escombraries, quan vaig tornar a casa no el tenia.
Però va sortir amb el telèfon o no?
Sí, esclar, el tenia dintre del cistell que porto ara, una espècie de cistell que porto, petitó, i quan vaig arribar a casa resulta que no hi havia el telèfon.
I força obert, aquest cistell?
No. Jo el tenia tancat amb cremallera, però es veu que mentre vaig llançar les escombraries, algú, que són molt llestos, me'l va obrir, perquè jo el porto sempre tancat. Ho aviso també perquè aneu molt en compte tots plegats,
D'acord, Núria. Sentim el que ens expliques, que tinguis bona nit.
Bona nit, gràcies.
Sí, ens acompanyeu fins a les dues. Avui la darrera melodia se l'ha reservada la Carmen del Guinardó, que vol escoltar Muñequita Linda amb Xavier Cugat i orquestra. Aquells temes que t'imagines tocant les maraques. No, ja no us imagineu, ja, allà. Muñequita Linda, de la compositora mexicana María Grever, als voltants del 1900. Un homenatge a la seva filla petita, que va morir amb només 6 mesos d'edat. La cançó va ser la seva manera d'expressar tant de dolor i el seu amor per la seva nina bonica. I Xavier Cugat, doncs, va ajudar que es popularitzés internacionalment. Aquest tema l'ha triat la Carmen del Guinardó, 99 anys. Pau, què en destaques?
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. Doncs la Carmen ja la vam sentir fa uns dies, és a prop de fer 100 anys, i aleshores li van preguntar quin consell donaria algú que hagi viscut la meitat que ella, 50 anys. Va dir ser bona persona i ajudar molt, sobretot a la família. Aquesta vegada li he volgut preguntar per la recepta per arribar tan activa als 99 anys. Què menja, com s'organitza el dia... Diu que menjar senzill, això la permet continuar àgil. Es lleva a les 9 del matí, amb força gana, i esmorza pa amb tomàquet i pernil, cada dia pa amb tomàquet. També té trossos de poma bullida, i a vegades llet en pols. A les 10 ja es belluga, de 10 a 2 es mou, està en marxa. Repassa jardí, la casa, surt a comprar, moviment, dinar, peix o carn i verdures. Migdiada sagrada. I a la tarda depèn. A vegades una pel·lícula, ordenar coses de casa, una mica de televisió, diu que cada cop menys, notícies. I sopar poc, un trosset de coca bona del forn de baix, amb una miqueta de formatge. I la ràdio, sempre a la nit, la ràdio i la nit dels ignorants. M'ha encantat descobrir la seva recepta per mantenir-se activa. D'aquí una estona l'escolteu, ignorants.
Excel·lent aportació, Pau, del que és el dia a dia d'una oient fidel que al febrer, si no m'equivoco, complirà el centenar. Us imagineu arribar-hi? Algú dirà, oh, no en tinc gens de ganes. Però potser algú dirà, home, doncs sí, eh? Allò que, com vaig sentir un dia una persona, no vol marxar ningú d'aquí, eh? Ja poden anar explicant la vida eterna que, escolta'm, la gent vol aquesta. 93207474, ara no. El telèfon de referències per la gent que tingui interès de reservar una cançó. Aquest.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
Doncs l'Aleix d'Esparreguera demana com es formen els llampecs i d'on surt la força que tenen. Com es pot explicar això? D'on surt la força que tenen? I res més, temps.
La nit dels ignorants 3.0. 38 anys de coneixement i companyia. There are places I remember
all my life. A mesura que te vas fent gran, vas descobrint més coses de la vida i jo crec que ens hem d'ajudar uns als altres a anar a aquest programa. Em sembla molt, molt interessant per això, no? Per poder compartir la nostra experiència i ensenyar-nos uns als altres, perquè seguim seguint ignorants, però d'alguna manera la saviesa s'adquireix quan comparteixes l'experiència. In my life,
I love you. Quan escolto la nit dels ignorants 3.0, no sé què tinc.
No sé què tinc. Doncs a veure, Francesca de l'Eixample, bona nit.
Jo tampoc no sé el que tinc. Carai, aquesta senyora. Oh, quina enveja fa que ha arribat a aquesta edat i tan forta. Bueno, jo volia dir la recepta aquesta de no sé què mori, no me'n recordo com se diu.
Melós de cor i mori.
Això. És que és tan complicat aquest nom ara. Bueno, jo proposava fer un puré de moniato, el el porro, la carbassa, ja van falta un.
Porro, moniato, carbassa, i potser hi posarà ceba? No, no.
El porro.
El porro. Porro, moniato i carbassa ja sona molt bé.
El porro, moniato i la carbassa.
I carbassa, sona molt bé, eh?
I, sí, i llavors, això, triturat, posar-hi una miqueta de nata amb llet, d'aquella de botelletes.
Nata de muntat, sí.
I servir-ho, sí, i servir-ho calent o fred, com un vulgui, i amb trossets de pa fregit.
Molt bé, molt bé.
Bueno, després,
sí,
volia dir a aquesta senyora que preguntava que han fet els presentadors o col·laboradors que havien avui TV.
Sí.
Bueno, jo els veig a tots els canals. Per exemple, el senyor que dirigia a la nit quan començava,
sí,
aquest senyor és senador al Senat de Madrid. No me'n recordo com se diu, que havia sigut també un senyor de la ràdio, un senyor alt i ferm i molt quadrat. Bueno, doncs aquest senyor està de senador. Després, la Pilar Rahola està a Antena 6, a la Sexta, els dimecres, de comentarista, a les 4 de la tarda. Després, el Blanco, que estava de presentador, després d'aquest senyor que és senador, aquest senyor treballa cada dia amb la Maria Rosa Quintana cada dia, i els divendres fa el programa ell sol sense la Rosa Quintana. Té molta esbandida i la gent se l'estima molt. No sé qui més ja... Bueno, jo veig que tots treballen.
Doncs...
No es preocupi, que la persona que val. I la gent se'n dona compte i els van a buscar.
Encara es diu allò, bueno, que val i el que
una
no.
Una abraçada a tots.
D'acord, d'acord, que vagi bé, Francesca.
Bona nit.
Dos quarts.
Mama, sota l'ombra d'un arbre, no queda núvol que em vinguin a veure, passar la tarda pensant-te, i és molt dur només imaginar-te tot allò que ens faríem si no ens aturessin els altres. Però quan m'arriba la teva notificació, somric com un tonto que no té perdó. I quan m'arriba la teva notificació, soc ric sense un duro i estic molt millor. I de sobte tot sonrisa, alegries i la pena d'un amic, un bon col·lega, solucions i no problemes. I de sobte tot sonrises, alegries i la pena d'un amic, un bon col·lega, solucions i no problemes. Ja no em caben més cireres a la panxa, ja no em fa mal el veure que estàs amb un altre, i de fet te les canto totes les cançons que tu em dedicaves. I si no estàs, m'aguanto, i algú altre em donarà l'amor que ara em falta, i la vida que fa tantes voltes que giren i no s'acaben. Però quan m'arriba la teva notificació, somric com un tonto que no té perdó. I quan m'arriba la teva notificació, soc ric sense un duro i estic molt millor. I de sobte tot sonrisa, alegries i la pena, d'un amic, un bon col·lega, solucions i no problemes. De sobte tot sonrises, alegries i la pena, per amic, un bon col·lega, solucions i no problemes.
Són els Figaflaues, i amb solucions i no problemes. Aquest grup, juntament amb molts altres, formaran part de la iniciativa Som València. A partir d'aquest dilluns 11, més de 200 artistes faran diversos concerts benèfics que els afectats de la Dana, la més devastadora de les darreres dècades a Espanya. Aina Grau, bona nit.
Bona nit. Els concerts es faran en moltes ciutats espanyoles i catalanes, i entre els més de 200 artistes confirmats destaquem els Tiets, Muixca, Sidoní, Meritxell i Judit Nederman, o la Ludwig Band, entre molts altres.
215 persones mortes, un centenar de desaparegudes, a més de tantes infraestructures col·lapsades, incalculables destrosses, amb vivendes en risc de col·lapse, moltes, o els 100.000 100.000 vehicles malmesos. I més enllà del pla d'ajudes del govern, cada aportació dels ciutadans és benvinguda. Ho sap molt bé l'Aurora Aranda, que és directora de Càritas València. Aurora, quina valoració en fa vostè de la situació una setmana més tard?
Pues bueno, la situación sigue siendo complicada. Es verdad que todos los efectivos y todas las fuerzas de la administración pública y todas las fuerzas humanas y personales de las entidades pues están volcadas en las personas, en las familias y en las poblaciones, pero sí que es cierto que bueno, la tragedia ha sido muy grande y aún estamos en una fase como muy inicial para poder empezar, ¿no?, a pensar en otro tipo de ayudas que no sean en estos momentos las más básicas. Nosotros tenemos habilitada una cuenta corriente para canalizar toda la aportación económica, que será fundamental, sobre todo en acompañar a las familias y personas en un medio y largo plazo. Caritas, desde siempre, bueno, pues tiene esta capilaridad que nos permite estar cerca de las personas. En las poblaciones afectadas, Caritas ya estaba presente y toda la estructura y todos los ofrecimientos y todos los apoyos que estamos recibiendo, que son numerosísimos, pues los estamos canalizando también a través de ellas. Estaremos en contacto directo para que nos vayan trasladando cuáles son esas necesidades y sobre todo ir priorizándolas. Ahora estamos en un momento un poco también de colapso por la abrumadora solidaridad de toda la sociedad. Aprovecho también para agradecer, ¿no?, este compromiso solidario de toda la ciudadanía. Yo creo que nos ayuda a ver que, bueno, pues que es posible construir una sociedad justa, fraterna y solidaria, pues desde la esperanza que vemos en el día a día con tanta gente volcada con nosotros. Muchas gracias.
Càritas, Oxfam, Intermón, el Banc dels Aliments, Acció contra la Fam, Save the Children, Open Arms... Són moltes les organitzacions no governamentals que vinculen les ajudes als més necessitats. Especialment Creu Roja, Xavier Díaz és el responsable de captació de fons.
Les diferents formes de col·laborar per part de la ciutadania amb la Creu Roja per totes les víctimes de les inundacions de la Dana són diverses. Essencialment es tracten d'aportacions econòmiques que donen una traçabilitat absoluta a el que la persona, de forma lliure, o l'empresa dona a la institució. Sí que és important compartir amb la població que estem molt contents des del punt de vista de la solidaritat que té tota la ciutadania vers l'emergència. Sí que és cert que ja nosaltres no impulsem donacions en producte perquè aquests ens consten que està comprovat en les grans emergències que tenen un cost més elevat, per un costat el magatzematge, la manipulació, el transport, tot el que són la classificació, són coses que amb una donació econòmica pues, ens evitem. I després, algo molt important per nosaltres, que la donació es compra en el punt de destí, és a dir, en l'àmbit local de la Comunitat Valenciana, amb la qual també intentem ajudar el comerç local es pugui veure garantit.
Gràcies a totes les persones que esteu fent el possible per intentar que aquest patiment sigui el més lleuger possible. I ara canviarem de tema i ens anirem a aquest puré de porro, moniato i carbassa que ens proposava la Francesca, i és que s'acosta el melós de Corimori.
Melós de Corimori, la cuina de sempre.
Busquem un plat que porti porro. No sabem quin hauríem de fer ni on l'anirem a fer, però què ens proposeu?
Mira, tenim uns rotllets de porro embolicats amb salmó fumat,
sí,
del Pep de l'Eixample,
sí, sí.
I ho barro al forn amb porro de la Cristina de l'Esquerra de l'Eixample, que ell l'escoltava i deia, ves,
no està malament,
que no el provi de fer aquest cap de setmana, perquè era facilet, semblava.
Sí, sí, sí.
I avui ens han arribat un altre de la Mari Carmen, que diu, farcit de salmó amb una barreja de pebrots vermells, verd, ceba i porro.
Ho diu que ho fa així, posa la ceba, el porro, els pebrots pelats i tallats a bocins en una paella, i quan ho té cuit ho salpebra amb el salmó, ho posa en una plata al forn i li aboca el sofregit al damunt, que el cobreixi, el deixa coure 5 minuts, i per fer els canelons diu que només caldria esbocinar el salmó un cop cuit i omplir els canelons amb el salmó i les verdures.
Teniu les vies habituals obertes per fer arribar les vostres aportacions culinàries al correu ignorants@catradio.cat, les xarxes socials i al WhatsApp del programa al 667-220-148.
Doncs vinga. Temps ara al pou, a veure què hi trobem.
Mira, Xavi, tu que t'agrada fer carretera amb la moto,
sí.
Segurament alguna vegada t'has fet la pregunta que ens fa la Ramona del barri de Sant Antoni.
A veure.
Es que se ha dado la paraula Ares amb els ports de muntanya. I què significa?
La paraula què?
Ares.
Ares. Ah, sí, el coll d'Ares. El coll d'Ares. Què vol dir aquesta paraula? A veure si algú ens posa al corrent. Topònim, Ares, on anem? Què més?
Doncs posem una mica de música, no?
Sí. Això és... Ah, sí, això és... The Television. Television. Sembla que diu alguna cosa així. Television. Bé, doncs, en aquest sentit, atenció, perquè ja tenim un testimoni que ha col·laborat amb Kantar, l'empresa especialitzada en consultoria i dades sobre tendències de consum alimentari i també televisius, però no tenia audímetre. I es tracta de la senyora Francesca, a qui li agraïm l'atenció, però ara ens falta algú que sí que hagi tingut instal·lat un d'aquests audímetres, els que informen de qui mira la televisió i què hi mira, no?
Heu tingut un audímetre a casa? Com us van contactar? Com funcionava? Si és el vostre cas, ens ho podríeu explicar? Preparem una peça informativa sobre el funcionament de les audiències televisives per contestar la pregunta que ens va fer un oient i comptarem amb la professora Elena Neira, que és professora dels Estudis de Comunicació i Informació de la UOC i especialista en nous models de difusió audiovisual.
Doncs vinga, som-hi.
Arriba el sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona.
El que més de tots?
El que més.
Segur? No ho sé.
Que sí, que amb tants de premis en donaria per tots dos.
D'acord, doncs així juguem-hi junts.
Vinga, d'acord, però cadascú el seu cupó, eh? Sorteig 11 de l'11 de l'11. Un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. No et quedis sense cupó. Compra'l ara.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Les biografies que no t'explicarà ningú més que en Peyu, en Jair i la Neus. No emeses mai per antena. El Búnquer Confidencial, un llibre que val més adquirir abans que el treguin de circulació. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio... Postdates. De l'efímer pensament a la permanència de la imatge... Tota una vida. Inèdit. De Mercè Arànega Espanyol. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa amb continguts per a totes les edats.
Perquè quan tinc una senyora de 118 anys com jo...
És quasi de la meva quinta.
No,
que... I uns oients que saben anar pel món.
Anglès, Estats Units o Reino Unit? S'entenia bé. Pues d'Estats Units.
Amb col·laboradors que invoquen fórmules secretes.
Doncs per màgia potaja...
I uns convidats que es queden sense paraules.
És molt impactant, esta de titular. Doncs sembla que hem
impactat,
que ha caigut de la cadira.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Un equip que vols el líder, un equip que vols el número 1.
De dilluns a divendres de 4 a 7, amb Elisenda Caró.
Te respeto, te admiro.
Si està bé a la tarda.
Anem a Sants, Carmeta, bona nit.
Què tal, bona nit. Pues mira, abans de fer la pregunta, vull donar les gràcies a l'Alberto de les Franqueses per contestar-me amb això de què cometa. Moltes gràcies, perquè s'explica molt bé. I després donar el condol a tota aquesta gent de València, tan bona gent, no?, que ja saben que no estan sols, ja ho saben. Bueno, res més, i la meva pregunta, ara va, mira, la meva pregunta és per el gran cardiòleg, el Valentín Fuster, que està aquí a Barcelona, a veure com pensa estar-hi aquí a Barcelona. Pensa estar-hi o pensa tornar a marxar als Estats Units? Eh? I a veure si li podeu fer una entrevista, perquè valdria la pena, eh?
Molt bé, molt interessant, Carmeta.
Bé, res més, eh?
Molt bé.
Moltes gràcies a tothom, eh?
Igualment.
Adéu-siau.
De Sants a Girona. Maria, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, sobre el que diu aquesta senyora del doctor Valentí Fuster, em sembla que li va fer una entrevista al Ricardo Ostrell.
Veus? Mira,
fa pocs dies. Vull dir que potser la pot recuperar per la carta.
Molt bé.
Mira, jo volia comentar que no fa gaire, un dia vaig preguntar sobre aquesta expressió que hi ha de cos present, i no sé si algú ha contestat, però veig que ho continuen dient, per exemple, el d'això, el del diumenge, el de matí.
Roger.
Roger Escapa, doncs ho continua dient. I no hi ha ningú que hagi aclarit això.
Em vols sonar, però si vols tornar-hi, benvingut.
Sí que diu de cos present quan s'estan referint a personalment. Jo sempre havia sentit, bé, no, fa 60 anys, que sempre havia sentit que de cos present volia dir quan estàs mort, allà, quan veien una persona morta.
Està molt bé, doncs saber-ho.
Però, esclar, m'agradaria que algú aclarís, no? Algú que en sàpiga més, no?
D'acord.
I sobre això de les paraules correctes i així, bueno, continuo estant, ara mateix ja n'he dit una, continuo estant sentint molt, moltes paraules que no són catalanes. I jo no sé, la ràdio quan els de la normalització lingüística quan senten que algú diu barrabassades, doncs no sé si els hi fan, m'agradaria saber si els hi fan recomanacions de dir, home, ves al tanto i això, perquè esclar, hi ha gent que no són treballadors de la ràdio, són col·laboradors, però quan són tan habituals, jo em sembla que haurien de cenyir-se a les bones normes de parlar.
Ho demanem.
I sobre això, crec que, a veure si des d'aquí el programa es podia fer com una espècie de diguéssim, de lliga, no? De vincle amb persones que estiguin interessades en aquest tema perquè es motivés la gent a parlar-ne més bé, a ser més fidel a la llengua, que féssim com una mica de marató, diguéssim, no?
D'acord.
A veure si algú ho sapigués fer, això.
Gràcies, Maria.
I bé, el principal que trucava és per veure si heu vist a les xarxes que hi ha un noi de Madrid que va organitzar una caravana de furgonetes amb donacions de la gent i que quan va ser a València es va trobar que tothom li volia prendre les coses, per exemple, generadors, diu, tothom et preguntava per les coses cares. Diu, el menjar, diu, se'n van fer malbé 2.000 hamburgueses perquè ningú es va ocupar de repartir-les. I també es va trobar que moltes entitats d'aquestes conegudes el trucaven fent-se passar per responsables d'aquestes entitats, no se sap si ho eren o no ho eren, poder ho eren, però que li volien fer donar el material, li volien requisar el material. I diu, ara ja només ho donaré personalment a la gent perquè veig que em volen fumbre. Diu, perquè, diu, avui mateix, d'un poble, m'han trucat 3 persones diferents dient que eren l'alcalde d'allà.
Carme, gràcies per la trucada i bona nit.
Bé, doncs. Adéu.
És Freddie Mercury, líder de Queen, 1984, i I Want to Break Free, convertida en un autèntic himne gai. En Mercury deia, m'he enamorat per primera vegada. M'he enamorat, sí, i Déu sap que m'he enamorat. És estrany, però és veritat. Mercury apel·lava a Déu assegurant que sabia del seu amor per un altre home. Però l'Església durant segles ha donat l'esquena a l'homosexualitat. L'ha qualificat de crim, de malaltia, de pecat, de vici. Fa poc el papa Francesc ha ofert la benedicció a les persones homosexuals, però no ha anat més enllà. Per què el reconeixement d'aquest col·lectiu és encara una assignatura pendent dins l'Església? Enric Vilà i la Nau és llicenciat en Teologia i subdirector del Centre LGTBI de Barcelona. És autor d'aquest llibre, Cristians Rars, senders per repensar les experiències LGTBI comès. Enric Vilà, bona nit i moltes gràcies.
Bona nit.
L'Església Catòlica suspèn en inclusió de la diversitat d'orientacions sexuals i gèneres?
Sí, en aquest moment suspèn, tot i que es fan passos i el Papa francès ha inaugurat una nova etapa, diguéssim, de reconeixement, no? Tot i que és una etapa molt tímida i el Papa francès s'ha encarregat d'obrir portes i finestres, no? Però de moment no les traspassa i potser hi pensa que no li toca traspassar-les, sinó que ja vindrà una altra per fer-ho.
Per què aquest reconeixement és encara una assignatura pendent?
Perquè, a veure, ja l'Església és una institució molt gran i que té unes passes molt lentes. I aleshores també ja en aquest moment estem en una divisió, diguéssim, no arriba a cisma, perquè el Papa, diguéssim, està allà fent de timoner, no? Perquè hi ha un sector molt conservador, molt potent, i hi ha un sector avançat que vol tirar endavant, no? I el sector conservador encara estem, diguéssim, amb aquesta ombra de pecat, amb aquesta ombra, diguéssim, de misericòrdia malentesa, i costa moltíssim, sí.
Cristianisme i homosexualitat no són incompatibles?
No, són perfectament compatibles. El missatge de Jesús és plenament vigent per al segle XXI i sobretot a partir de la llei de l'amor, no? Vull dir, les persones han de tenir molt clar que el màxim manament és estimar Déu i estimar el proïsme, no? Estimar els altres. Penseu que l'homosexualitat és un concepte que neix a partir del segle XIX, per tant, no s'entenia unes relacions afectives, diguéssim, en pla d'igualtat i d'amor, i aleshores això abans no era concebut així. En aquest moment estem en temps que es pot defensar que el missatge cristià també, diguéssim, és perfectament compatible amb l'homosexualitat. El que és incompatible és amb la LGTBI-fòbia, o sigui, és incompatible amb la por. I en aquest moment també hi ha molta por, diguéssim, per part de molts sectors, diguéssim, de la jerarquia.
Sant Pau ja parlava d'homosexualitat.
Sí, bueno, no parlava d'homosexualitat perquè era un terme que no es concebia. El que passa que ells parlaven de relacions, diguéssim, el que en aquell moment eren sodomites, però eren relacions basades o bé lligades a la prostitució o bé lligades a un poder de submissió d'una persona que tenia poder sobre una altra, lligat també amb l'esclavatge, lligat en quant a guerres, doncs, el tema del domini d'un poble sobre un altre, i aleshores com un càstig de guerra és les violacions de les dones i la sodomització dels homes, no? I és un context completament diferent. Estem parlant de l'època, en el cas de Sant Pau, diguéssim, de l'època de l'Imperi Romà.
Per la jerarquia eclesiàstica, Enric, hi ha cristians de primera i de segona?
En aquest moment sí, però no només els homosexuals, sinó que en aquest moment les que s'emporten, diguéssim, la palma, per dir-ho així, és les dones, no? El 50% de la població d'Església estan, diguéssim, que no tenen una plena igualtat. Per tant, les dones estarien en un segon terme, una segona categoria, no? Existeixen cristians de primera i cristians de segona, perquè el 50% de la població en aquest moment no té un pla d'igualtat. I no vol dir fer les mateixes funcions que els homes, però sí tenir una equivalència en moltes funcions que la dona està relegada a funcions que no són de plena igualtat. No?
Cristian Rar, Senders per repensar les experiències LGTBIQ+. Quin és l'objectiu d'aquesta obra?
A veure, jo el que volia és, primer, posar sobre la taula tots els elements nous que surten, diguéssim, per part de la teologia, per part de la gent que es mou, el que se'n diu el poble de Déu, els cristians, no?, que fem passos endavant, que viuen una experiència enriquidora i nova, com a poble laic, també, i aleshores posar-ho això sobre la taula, els nous arguments, les noves vivències, posar-ho això sobre la taula, actualitzar el missatge des del punt de vista postbíblic, des del punt de vista teològic, des del punt de vista magisteri, sobretot en el pla del matrimoni, i sobretot donar testimoni d'aquestes experiències que molts cristians i cristianes en xarxes, sobretot a nivell d'Europa, Estats Units, etc., però a nivell també global, doncs estan vivint amb grups, amb comunitats cristianes, també formades per persones LGTBI, i que aquest testimoni, diguéssim, s'ha de conèixer, no? I per això l'objectiu del llibre és, penseu que en els manuals clàssics de teologia no surt el moviment LGTBI, ahir, no? Surt com a màxim els moviments d'alliberament, el feminisme, però encara els moviments queer o els moviments LGTBI no surten, no? I volia posar al dia, diguéssim, aquesta part d'aquesta teologia, donant arguments, no?, de que també ho viuen molta gent.
I en el títol del llibre parleu de senders per repensar aquestes experiències. Què voleu dir exactament?
Les quatre parts del llibre, un primer sender, un primer camí, diguéssim, per posar al dia o actualitzar el missatge, és la Bíblia, no? La Bíblia és el primer, la tradició és el segon, el magisteri seria el tercer, i després el que seria les vivències de l'experiència de la gent, no? Quan a la Bíblia, fins ara s'han utilitzat els textos bíblics com a pedres, no?, per llançar-ho contra les persones homosexuals, no? I hi ha molts textos que, a part de desmuntar, diguéssim, posar-los en context, vamos, Jesús no diu res sobre l'homosexualitat, perquè ja hem dit que és un terme del segle XIX, no? Però no només això, o sigui, s'ha de desmuntar tot aquest, diguéssim, aquest missatge que fins ara era molt, diguéssim, castigador, de pedra, no? I aleshores també s'ofereix tots uns textos inspiradors, que poden ser inspiradors per tota la gent, diguéssim, LGTBI, com és la David i Jonathan, com és la relació entre Ruth i Noemí, els imatges dels eunucs, etcètera, etcètera. Hi ha una sèrie de passatges que poden ser molt inspiradors per la gent d'avui, no? Aquest és el primer bloc, diguéssim, sobretot el tema de la Bíblia, que és el que ha costat més, no?
Lesbianes, bisexuals, transsexuals, estan encara més discriminats?
Progressivament, el moviment LGTBI ha anat visibilitzant diverses realitats, no? Primer van ser els gais, diguéssim. Després hi ha hagut una visibilització, diguéssim, de les lesbianes, no? La dona ha pres un paper també de visibilitat. El col·lectiu més ignorat, i que és el majoritari, és el col·lectiu bisexual. O sigui, dins del moviment, diguéssim, les persones amb doble orientació o, diguéssim, homo i heterosexual són les més nombroses. El que passa que també encara estan molt invisibles. I per últim, el col·lectiu trans. En aquest moment, el col·lectiu trans és el que pateix major discriminació. És el que veiem, que gent apallissada al metro o a l'autobús, encara a Catalunya, no? I el que en estadístiques, diguéssim, d'oficials de la Generalitat, diuen que abans passaria per tenir un veí, diguéssim, pues, diguéssim, immigrant, abans passaria per altres col·lectius que també reben discriminació, i la transsexualitat és aquells veïns que no voldríem tenir de cap de les maneres. O sigui que en aquest moment, de tot el col·lectiu, les persones trans són les més incompreses, les més ignorades i les que sobre les quals es té una major quantitat de por.
Enric, en quins hauríem d'emmirallar? Quines són les esglésies més inclusives a Europa?
Europa és molt diversa, no? Però si fem un dibuix d'una creu, diguéssim, sobre el mapa d'Europa, tindríem al nord estan els protestants, no? Al sud estarien els catòlics, a l'est estarien els ortodoxes i a l'oest estaria l'església anglicana, no? Pues d'aquests quatre col·lectius, grosso modo, explicat així en grans termes, el món protestant és el que està més avançat. Tot el que és el nord, diguéssim, les esglésies luteranes, Suècia, Noruega, Finlàndia, etcètera, etcètera, són els que aconseguit un major grau d'alliberament, d'actualitzar el missatge, d'actualitzar la tradició, d'actualitzar, diguéssim, el magisteri, fins i tot el matrimoni, no? És acceptat, no? I aleshores són els que han fet el pas més endavant, o sigui, estan molt més lluny, diguéssim, que l'Església Catòlica, que estaria en un terme mig, l'ortodox estaria per sota, diguéssim, del reconeixement, i els anglicans estan parells amb els catòlics.
Ens ho diu Enric Vila, i la Nao és llicenciat en Teologia, subdirector del Centre LGTBI de Barcelona, autor d'aquest llibre, Cristians Rars, senders per repensar les experiències LGTBI comès, de l'editorial Claret. Enric, no sé si voleu afegir alguna informació més.
Voldria donar esperança, perquè tot i que les passes són lentes, hi ha molta gent que ho viu, hi ha molta gent alliberada, i voldria donar un missatge d'experiència. El llibre vol donar un missatge d'experiència amb aquestes noves actualitzacions, i hi ha un tema que no hem abordat, és el tema del matrimoni. En el llibre s'exposa que existeixen això, raons bíbliques, teològiques, morals, ètiques i experiencials que possibiliten el matrimoni de persones del mateix sexe a l'Església Catòlica. Això, teòlegs europeus i nord-americans ho hem estat estudiant, i altres esglésies ja, com he dit, ho celebren, i jo crec que es donen els arguments, el llibre és novedós en aquest aspecte, que es donen tots els arguments per considerar que el matrimoni també pot ser perfectament vàlid dins de l'Església Catòlica. I el llibre, per últim, vull destacar, està prologat per Andrés Torres Queiruga, que és un dels grans teòlegs d'Espanya en aquest moment, i també té, diguéssim, l'epíleg de la monja de Montserrat, Teresa Forcades, que donen, diguéssim, aquestes dues veus alternatives que ells, diguéssim, avalen, aposten per aquest llibre com a nova font, diguéssim, per tenir-ho en compte.
Doncs, Enric Vila, moltíssimes gràcies per l'atenció i bona nit.
Bona nit i gràcies per l'interès a vosaltres.